Vilafranca us desitja molt bones festes.
Sabeu que aquests dies, fins que arribin els Reis, estem descobrint noves receptes i ho fem de la mà de la nostra cuinera de capçalera, la Marta Palomo. Bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Com han anat aquestes festes?
Molt bé.
Passa ràpid, això, eh?
Sí.
No te n'adones i ja ha passat tota una setmana.
Ja estarem a finals de gener, d'aquí poc.
Sí, sí. Marta, aquestes setmanes, per si la gent de casa, algú no ens ha pillat el dia 23 i 24 que vam començar el programa, ens vas portar una recepta primer de filet de porc amb compota de poma i després unes trufes la setmana que ve. Ja no aniré acumulant, que si no això semblarà el joc aquell d'anar recordant de tot.
De tot.
Avui ens vas avançar que ens portaves uns entrants elegants.
Sí.
Què vol dir això?
Entrant o aperitiu, et rectifico, perquè ara estava pensant i poder aperitiu també queda molt bé. Doncs uns creps de remolatxa. El toc elegant li donarà el color.
Sí que fa bona pinta, això.
Fàcils d'ànec, de confit d'ànec.
I això és pim-pam?
Sí.
De moment no sona fàcil.
Sí. Sí, ja veuràs.
Vale, doncs quan vulguis comencem amb els ingredients i amb com es fan aquests entrants.
Doncs els ingredients bàsics, per començar, són els d'uns creps. Farina, ous, llet i sucre, sal, en aquest cas sal, i puré de remolatxa. Sobretot la remolatxa cal recalcar que sigui cuita, fresca, cuita, que no sigui de pot d'aquesta vinagrada perquè amargarem tot el plat. Llavors, què vull dir amb això? La remolatxa cuita la triturem amb una miqueta d'aigua i ja tenim el puré.
Això es compra ja fet, la remolatxa cuita?
Sí. Ah. Bueno, la pots comprar fresca i la cous tu, però la venen cuita, millor, pim-pam. No t'has de, posar a coure. Sí. Llavors, quantitats són uns 200-250 grams de farina, un ou, 100 mil·lilitres de llet i 100 mil·lilitres o mil·ligrams de puré de remolatxa. 100 grams de remolatxa. Perquè penseu que, clar, estem afegint un líquid, per tant, reduïm quantitat de llet. Vale. Si veiem que està molt líquid, podem afegir una miqueta de més de farina, tot i que els creps han de ser bastant líquids, no és un gofre.
Sí, la massa és bastant líquideta.
Sí.
Vale.
Per tant, ja està, això. Doncs triturar la remolatxa, si és que la tenim cuita, amb una miqueta d'aigua o amb el seu suc, que amb el sobre amb el que ve ja porta una miqueta de suc. I ja està, triturar amb la llet, els ous i la farina i fer creps com fèiem abans amb les nostres mares i àvies, doncs amb una paella antiadherent, perquè no s'enganxi. Sempre t'he de dir que el primer surt malament.
És veritat,
sempre,
això?
No ho sé per què. Mai he sapigut per què.
A mi sempre em passa.
Jo crec que poder perquè la paella en aquell moment no està del tot calenta, no sé, no tinc ni idea, però sempre em passa. Aquí, a la feina, tot arreu. Llavors, res, doncs aquella... O si teniu la sort que us surt bé, doncs el guardeu i si no, doncs el llancem i ja està.
A més, és difícil la crep sempre per pillar la quantitat. A mi sempre la primera també em queda molt gruixuda.
Sí, també és veritat. Pensa que ha de ser un cullerot de sopa, el típic de casa. Tres quarts ple, no l'omplis tant. I després, seguidament, superràpid, amb el foc bastant fort, però que no se'ns cremi, anar repartint tota la massa per tota la paella i ja està.
Ara hi ha aquesta gent moderna que té molts gadgets, que ja tenen la crepera.
Jo també els tinc.
Tu també ho tens.
No els faig servir.
Les cuineres van amb la paella.
Sí. I després, com has dit, pim-pam, ho és, perquè comprarem el confit d'ànec fet en llauna. Sí. De fet, el venen fet. Jo el compro fet. I, de totes formes, si no, és molt fàcil de fer, el que passa que porta temps. Ja està.
Vale.
Agafaríem el confit d'ànec i el desmicolaríem. El sofregiríem amb una miqueta de ceba caramelitzada. O ceba, simplement.
Ceba caramelitzada també feta o la caramelitzem nosaltres?
La caramelitzem nosaltres, sí. Això sí.
Amb què la caramelitzes?
Jo amb sucre, perquè és pim-pam. Si no, i teniu temps i ganes, es caramelitza sola amb el sucre de la ceba.
Ah, sí?
Sí, la ceba té sucre.
Ah,
De fet, la ceba caramelitzada amb sucre és un pecat pels cuiners. Però jo sóc cuinera i peco. Llavors, li afegeixo una miqueta de sucre perquè caramelitzi abans.
Vale. Llavors tenim aquesta ceba amb el confit.
Sí. El confit el desmicolem, com he dit, i el barregem amb la ceba. I ja està. Només cal farcir els creps i donar-li forma. Jo aquí tinc una xuletita i pot ser triangle o rodonet. Per què us deia que pot ser entrant o aperitiu? Perquè si el feu en plan en triangles, allò que mitja lluna i després una altra mitja lluna surt un triangle, el podeu fer com entrant perquè queda en plan més divertit, no? Més gran i tal. Però si el voleu fer en plan un con,
vale,
el podem tallar a rodanxetes i el presentem que el centre es vegi cap amunt.
Tipus sushi.
Ah, això mateix.
Segur que no és aquest el nom,
sí?
Però...
Sí? Bueno, però ja està bé. I podria servir com a aperitiu.
Vale.
Un finger food, que li diuen. Que et menges la tapeta amb la mà.
El confit d'ànec, molt o poc? A dins de la crep. És a dir, m'ho estic imaginant tipus caneló.
Sí, vale. Sí, bastant. Bo, sí, que es noti.
Vale. I de gust, no sé si ens sabries explicar com és, perquè jo m'ho imagino molt raro amb la remolatxa i l'ànec, segur
no
que és
nota.
Molt bo, però
no es nota.
La remolatxa no es nota.
Poquet. És a dir, si ets una persona que detestes la remolatxa i vols provar aquests creps, notaries el toc de la remolatxa. Però ja et dic, no es nota, o sigui, no es nota. Perquè farcim tant d'ànec que ja et dic que el crep poc.
Ja,
i el crep normalment és finet. Sí.
I l'ànec també té un gust. Allò
fort,
més que...
Sí.
Quin és el toc especial de la Marta en aquesta recepta?
La ceba caramelitzada.
Sí?
Sí.
Per què?
Perquè, et semblarà mentida, però a mi l'ànec no m'agrada gaire.
Ah.
Llavors la ceba li dona... Bueno, predomina. I si la caramelitzem amb cara més, llavors predomina i perd aquell toc d'ànec.
I deu ser superdolcet entre el confit d'ànec i la ceba.
Com havies dit abans...
Sí.
Ai, l'altre dia, perdó. Et donaré una alternativa amb receptes vegetarianes.
Que mira, molt bé.
Apuntat, però m'ha vingut ara. Es podria fer amb xampinyons saltejats amb una miqueta de llet i la ceba caramelitzada també.
Vale.
En comptes d'ànec.
Vale.
El puré, o sigui, els creps de remolatxa tot i així sí, i els farciríem amb xampinyons.
Xampinyons trossejadets.
Sí.
Amb, què has dit, amb all i julivert?
Amb all i julivert i la cebeta.
Caramelitzada també.
Sí.
Vale, i un dubte. Per glútens, la crepa aquesta, oi que hi ha alternatives per fer creps sense gluten?
Canviem la farina i ja està. Podem fer de blat de moro o inclús de blat... Sí, blat de moro. Sí, perquè el sarraceno no té, no?
Jo diria que no. A no ser que sigui d'aquests mix...
Sarraí,
sí, exacte. I el gust, la proporció canvia una mica amb el canvi de farina?
No, l'únic que canvia amb la proporció és si fem servir farina de cibada. La farina de cibada requereix de molt de líquid, perquè és molt seca. Però jo no us recomano amb la farina de cibada, perquè queda molt grumollosa. Jo l'he fet a vegades a casa amb creps, no de remolatxa, però he fet creps amb farina de cibada i no m'agrada gaire. No la controlo. Poder és que és això.
Vale. I amb blat de moro és més fàcil?
Poder sí.
Aquí hi ha moltes variants, perquè sense lactosa, poses llet sense lactosa i ja està, suposo.
Sí.
I
vegana també, perquè l'ou podem fer servir un altre tipus. De fet, venen uns preparats que és el substitut de l'ou.
Clar.
I ja està.
Aquesta recepta avui amb variacions de tota mena i segurament que a casa si es posen a experimentar en comptes de l'ànec també s'hi podrien posar de tot.
Sí, tant, amb pollastre o inclús amb peix. Amb peix no ho havia pensat, però també poder-li quedar bé. O amb verdures saltejades en comptes de xampinyons.
Que Nadal a fer creps, tu. Receptes fàcils i quedes la mar de bé, la mar de rosa,
sí,
aquestes creps. Ara, la cuina deu quedar maca, no? Tot rosa?
No, pim-pam, o sigui, vas cuinant i netejant.
Perfecte, Marta. Sí. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta primera setmana fins que arribin els Reis amb les teves receptetes i t'esperem la setmana que ve
gràcies.
Amb més. Spoiler, per dilluns.
Una altra postre.
Vale, molt bé. Tornem a començar el cicle. Ja tenim el menú complet de la primera setmana i comencem la segona setmana amb dolç. Moltes gràcies, Marta, i fins dilluns.
Adéu.
Ja sabeu, si heu estat escoltant el programa aquests dies, que a la recepta a nosaltres ens agrada posar-li la cirereta perquè quedi d'allò més bé. I això ho fem amb la sommelier, la Núria Soria. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Aviam, avui em puc inventar un altre càrrec. La sommelier de referència del Penedès.
M'encanta. Oh. Cada dia millor, eh?
Núria, avui tenim una copa de tiramisú amb licor d'avellanes. Mm. Com combinem? Aquí tenim dos licors, ara.
Sí. A veure... Quins ingredients tenim? Tenim el mascarpone, que és un formatge que pel que destaca és perquè és un formatge que té una mica més de greix, no? Més com nata, podríem dir, per dir-ho d'alguna manera. Tenim el cafè, que el cafè és amarg, després també tenim cacau i tenim les avellanes, no? Podríem fer un maridatge amb el propi licor d'avellanes perquè li agradin els licors, però com que jo personalment sóc molt fan del vi, estem aquí al Penedès, doncs jo us vull recomanar un vi. Recomanaré un altre cop, com l'anterior programa, un vi dolç.
Vale.
D'acord? Vi dolç. Aquí, de nou, aquí a Catalunya tenim molts vins dolços de referència, com una malvasia de Sitges. També podeu trobar doncs, les garnatxes, la garnatxa dolça de l'Empordà, que també és boníssima. Hi ha molt bones misteles en aquella zona. Però jo us volia fer un maridatge diferent i és amb un Oporto.
Vale, no l'he provat mai.
No? Doncs ja saps, has d'anar a Oporto. És que ja fa poquet que he estat.
I xulo?
És molt xulo. És una zona superxula. Si aneu, heu d'anar a Vilanova de Gaia, perquè el que són els cellers no te'ls trobes a Oporto, a la ciutat. Has d'anar a la part del riu i és a Vilanova de Gaia, que és com un altre poble. I hi ha no sé quants cellers, o sigui, és un paradís.
Has anat de turisme o de feina?
Bueno, em van donar un premi.
Ah, molt bé, felicitats.
Sí, gràcies. D'una escola de vins i vaig anar dos dies a Nippur, que és un celler allà emblemàtic de la zona, amb molta tradició, que van per la cinquena generació.
Que guai.
Sí, la veritat és que molt, molt, molt bé. I jo el que us volia recomanar, doncs, perquè no era un vi d'Oporto, en aquest cas us vull recomanar un vi rubí, que són uns vins que es fan amb varietats negres. Aquests vins d'aquí es fan com una mistela, és a dir, quan comença la fermentació, doncs li aboquen l'alcohol, s'atura i queda tot el sucre. Són vins que són dolços. I les notes que acostumen a tenir aquests vins són, de nou, fruita més seca, com podrien ser, per exemple, les panses, sí? Regalèssia, també caramel... Tenen aquest estil d'aromes. Però el que és important és que si estem fent unes postres, que fem un vi dolç o fem un licor que hi hagi algun tipus de sintonia. Perquè si agafem un escumós, que sé que aquí al Penedès ho fa molta gent, doncs no quedarà bé. Perquè el que passa és que els escumosos acostumen a ser secs i sec amb dolçor fa una sensació que és molt desagradable en boca. Sé que a molta gent li agrada, si us agrada, endavant. Però sí que és veritat que per què no fer una posta una miqueta més diferent.
Molt bé. Ara t'anava a fer una pregunta i m'he distret.
Això
és de sintonia, aquest maridatge que el primer ens vas explicar.
Exacte, sí. A mi m'agrada molt fer els maridatges per sintonia, realment.
Sí, eh?
Sí, perquè realment hi ha un equilibri entre els dos productes perquè cap trepitja a cap. És com si et dic un formatge brí i un vi negre, no queda bé realment perquè un té tanins i l'altre és làctic i té greix. Què passa? Que no et netejarà la boca. Si t'agrada, t'agrada, però n'hi ha altres opcions que en quant a maridatge són més factibles, són millors.
Sempre millor per sintonia, llavors.
No, millor no. Com a tu t'agradi.
Pel teu criteri.
Sí. També queda bé, per exemple, el que hem comentat al primer programa, també queda bé un formatge blau amb un vi dolç, perquè com que són oposats, el teu paladar hi ha com un equilibri en boca, perquè entre els dos fan que un s'ajudi a l'altre, perquè són oposats. Però realment no és que hi hagi ni millor ni pitjor, és el que a tu t'agradi.
Vale. Doncs avui tenim aquest tiramisú amb licor d'avellanes i, a més, un Oporto per acompanyar-ho. Moltes gràcies, Núria, i t'esperem la setmana que ve.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
Motor Albet, al polígon Domenys 2, carrer Riera de Llitrà i a la web motoralbet.com.
Els diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alsina.
Ràdio Vilafranca.
Hem acabat aquest any amb nous propòsits i un d'ells, el que anirem repassant avui, és el propòsit de fer esport, d'agafar un hàbit saludable, una rutina, una motivació per començar a fer entrenaments més ben fets, per dir-ho d'alguna manera. I això no us ho explicaré jo, perquè si no, no faríeu res de bo. Sinó que tenim amb nosaltres l'Ivan González. Bon dia, Ivan.
Bon dia.
Vam parlar l'altre dia dels beneficis de fer esport.
Sí, així és. Vam explicar-los tots.
I avui què ens portes?
Avui us porto dos recomanacions molt importants. Una d'elles és tenir objectius realistes i progressius, no? És a dir, que cadascú sigui conseqüent del seu estat de físic, d'on parteix, i que defineixi el que vol aconseguir. Penso que això es pot assolir amb objectius petits, assolibles, mesurables, que a petit o a curt termini puguis anar-los aconseguint. I a més, si això ho ajuntes amb una activitat que et motivi, que t'agradi, doncs ja fas el pack complet, no? Si tu comences fent una activitat que ja no t'agrada, que ho pateixes, que et suposa un esforç fer-lo, acabaràs deixant-ho o abandonant o acabaràs provocant un estrès per haver-lo de fer.
A mi això em passava. A mi m'han dit que si anava al gimnàs hi hauria algun dia que hi aniria contenta i il·lusionada. I aquest dia no arribava.
Mai he arribat, no? Sol passar. Quan comences hi ha una cosa que et recomanen però no et motiva, acaba produint això.
Has de trobar el teu esport, no?
Has de trobar el teu esport i buscar objectius que siguin realistes amb tu mateix, no? El que dèiem l'altre dia, si vols començar amb una marató, potser no és el més idoni si vens de zero.
Molt bé. Què més tenim?
A partir d'aquí hi ha molt tipus d'activitats que podem escollir, jo us en dic unes quantes. Em pots fer a nivell indoor o a casa teva, amb poc material, com pot ser activitats de ball, activitats dirigides, que avui en dia estan molt de moda, hi ha molts vídeos per internet, activitats de força, exercicis de força que pots fer a casa de qualsevol tipus, amb gomes, amb garrafes, amb peses, amb el que tinguem. I si no, doncs en tenim d'altres a nivell outdoor per fer a l'aire lliure, com pot ser sortir a caminar, sortir a córrer, sortir en bici, fer pàdel, no? Que avui en dia està molt de moda, és un esport que està emergent, que molta gent fa, però també t'aporta tots aquests beneficis, per tant, si el pots fer, doncs endavant.
L'acceptem com a esport.
L'acceptem com a esport, que no se'ns enfadi ningú que jugui a pàdel, i tant. I a més de tot això, si aquesta activitat la fem gaudint-la, doncs el que dèiem abans, serem més persistents, més constants, i no ens costarà tant haver-lo de practicar.
Objectius també entraria, per exemple, fer-ho un cop a la setmana, alguna cosa així, com potser marcar-te una rutina?
Sí, el que dèiem abans, si tu et proposes fer activitat física o esport i vols fer-ho cada dia i fer-ho durant dues hores i no parar mai, potser és menys assolible que no plantejar-te un dia a la setmana vaig a caminar i un altre dia surto a, doncs no ho sé, amb bici, no? Amb un amic, amb una parella, amb qui sigui. potser és més fàcil d'assolir que no pas posar-te objectius molt poc realistes.
Quins mínims recomanaries? Tipo, mira, mínim un dia a la setmana, una hora.
Per posar mínims, l'hauríem de pujar una miqueta, hauríem de fer activitat física. Al final hem de tenir en compte que passar de sedentarisme a fer esport hi ha molts passos intermitjos. No? Una cosa és no fer res, estar al sofà tot el dia i menjar i dormir. L'altra és fer activitat física, que implica moure't, anar a fer la compra, netejar, poder moure't lliurement per casa o per on sigui. I l'altra és fer-ho amb constància, no? Amb una rutina d'entrenament. Llavors, per passar de sedentarisme a l'última part, que és aquesta rutina d'entrenament, podem fer moltes coses que ens facin estar actius i que ens facin tenir objectius realistes.
Perfecte, doncs ho anirem veient aquests dies, a veure tot el que ens portes i recomanes.
Perfecte.
Gràcies, Ivan.
A vosaltres.
Freqüència que més els agrada. Tornen els clàssics a sonar dins el programa més solidari.
El seny, el horari, reben amb força el Nadal.
Tornen les sorpreses al carrer, cap número 6. Cap nen sense joguina.
les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 2:15. Fem un nou repàs per explicar-vos algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt Penedès. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova un nou acord de condicions de treball del personal. L'anterior acord es va aprovar l'any 2007 i des d'aleshores s'han anat produint canvis importants en la prestació de serveis als municipis per part del personal del Consell Comarcal i en la incorporació de nous perfils professionals. Aquests canvis s'havien anat regulant mitjançant acords de la Comissió Paritària, però, segons una nota de premsa de l'ENS, calia incorporar-los i regular-los en un nou acord de condicions de treball dels empleats i les empleades. L'acord contempla la flexibilització d'horaris i dies de vacances i la regulació del teletreball per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. Amb aquestes mesures, segons l'ENS, es reconeix també la bona feina i el compromís personal dels prop de 200 treballadors i treballadores del Consell. L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha millorat l'accessibilitat al nucli comercial amb la reurbanització del carrer Joan Cerdà. L'obra principal ha finalitzat aquest mes de desembre i la reurbanització es completarà amb la incorporació d'una barana al principi del carrer Sant Antoni com a actuació complementària. Les obres del carrer Joan Cerdà han contemplat la millora de la xarxa elèctrica, l'adequació de l'enllumenat, la renovació de la xarxa d'aigua i la pavimentació de tot el carrer en una plataforma única. La reurbanització del carrer Joan Cerdà, una de les principals artèries de la vila, dona continuïtat a la política de modernització i millora de l'espai urbà impulsada pel consistori en els últims anys i forma part d'un programa per impulsar la transformació del nucli comercial del municipi. Les obres han suposat un cost de 415.000 euros i s'han finançat en un 80% amb fons Next Generation. Els bombers van extingir ahir un foc de xemeneia en un habitatge de les Cabanyes. Una de les incidències en les quals va actuar el cos de bombers aquest dia de Sant Esteve va tenir lloc a les Cabanyes. Poc abans de les 8 del vespre, els bombers van ser alertats d'un foc de xemeneia al carrer 5 en un habitatge de planta baixa i una planta superior. Els efectius, desplaçats amb 5 dotacions, van retirar les brases de la llar de foc, van fer l'extinció des de l'exterior amb l'autoescala i van ventilar l'habitatge. Posteriorment van fer comprovacions de l'afectació a la zona de la teulada. I Cineclub Vilafranca programa un cicle de clàssics nadalencs i anima a regalar cinema a aquestes festes. Cineclub Vilafranca ha organitzat un cicle de clàssics nadalencs per a tota mena de públics que busquin reviure en pantalla gran o descobrir per primer cop pel·lícules que ja formen part de la història del cinema. Les pel·lícules escollides són Love Actually, que es podia veure ahir, Los Amigos de Peter, que es podrà veure aquest vespre, Pesadilla antes de Navidad, que es podrà veure demà, i Solo en casa, diumenge. Les dues primeres s'han pogut gaudir en versió original subtitulada i les altres dues pensades per a públic familiar en versió doblada. Es poden veure a la sala Sesí del Casal i els horaris es poden consultar al web cineclubvila.cat. Per endolcir aquestes propostes, s'han posat a la venda dos paquets d'entrades de 2 i 4 a preus populars que inclouen un panetone de xocolata gràcies a la col·laboració de l'empresa vilafranquina La Granja. D'altra banda, Cineclub ha volgut oferir un nou atractiu a tots aquells que vulguin regalar cinema per a aquestes festes. El ja tradicional paquet de 5 entrades, que inclou una caixa de crispetes per 27,50 €, se suma a una alternativa que inclou un embolcall cinèfil. En aquest cas, el paquet sencer té un preu de 30 € i està a la venda fins a exaurir les existències.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Vilafranca us desitja molt bones festes.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Vilafranca i Vilanova.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades en paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Passen 6 minuts de 2:15.
Els tres pèls del dimoni.
Quan en Jaumet va venir al món, va causar als seus pares una gran alegria. Feia molt de temps que esperaven un fill amb il·lusió. I el que ara els arribava era tan bonic, que deien que no se n'havia vist mai cap de semblant a tota la rodalia. I l'anaven a veure de totes les cases i de tots els masos que hi havia per aquells voltants. Fins i tot una fada que transitava per aquells indrets es va voler arribar fins a casa dels pares del Jaumet per veure'l. I quan va comprovar que era de debò tan bonic com deien, o encara potser una mica més, li va voler fer una profecia.
Dia vindrà,
va dir la fada en un to pausat i solemne,
que aquest noi es casarà amb la filla del rei.
Els pares d'en Jaumet eren més aviat pobres i vivien molt modestament sense somiar grandeses. Per això no van fer gaire cas de les paraules de la fada i van pensar que potser havia parlat per parlar. Però el cas és que aquestes paraules es van començar a escampar, talment com si tinguessin ales. L'un ho contava a l'altre el de més enllà, i així corrien de casa en casa, de poble en poble i de vila en vila, fins que van acabar per arribar al mateix palau del rei d'aquell país. El rei, que era tibat i orgullós, quan ho va sentir explicar, va fer veure com si sentís passar un carro. Però no va deixar d'arrufar el nas, perquè tot plegat no li havia fet pas gens de gràcia. Tan poca li en va fer de gràcia que l'endemà mateix va guarnir i ensellar el cavall més ràpid que tenia a l'estable, i va muntar, i d'una sola tirada se'n va arribar a la caseta vora el bosc on vivien els pares d'en Jaumet. Fent veure que passava per allí per casualitat, el rei va entrar a la casa com si volgués reposar una mica, i va poder comprovar per ell mateix que el nen era tan gentil i formós i eixerit com proclamava l'anomenada que havia arribat fins al seu palau, cada cop més amoïnat amb la idea que aquell marrec, fill d'una família sense riquesa ni noblesa, un dia s'arribés a casar amb una filla seva, va pensar que, per si de cas, valia més privar que pogués passar, d'una vegada i per sempre, i fora patir-hi més.
Teniu un fill molt rebonic,
va dir als pares d'en Jaumet.
I seria ben de planya que no pogués rebre una instrucció com cal. Si veniu bé, me'l puc endur al meu palau, on serà ben tractat i instruït perquè arribi a ser un cavaller.
Els pares, de primer, no hi venien gaire bé, però el rei va insistir, els va donar una petita bossa de diners i al capdavall va aconseguir endur-se el nen.
No patiu, que serà tractat tal com es mereix.
Encara va dir abans d'anar-se'n. Però així que va ser lluny, va tancar el nen dins una caixa de fusta i la va llançar al riu perquè s'ofegués.
Apa, ja en parlarem amb qui et casaràs tu, si no et cases amb un anguila rai.
Va dir el rei amb una rialla de ferocitat. I tot satisfet i tranquil, se'n va tornar cap al seu palau. Però en Jaumet no es va pas ofegar. Les aigües del riu van dur la caixeta fins a la bassa del molí de la Llosa, on va ser recollida pel moliner. Aquest la va agafar, la va obrir i compteu com devia quedar meravellat en veure què hi havia dins. Va cuitar ensenyar-ho a la molinera, que en aquell moment sergia unes saques de farina i per poc que no es punxa amb l'agulla sequera en veure què li portava el seu home. Com que no tenien fills i eren gent de bona mena, els moliners el van adoptar, pensant que el cel els l'enviava. I van passar els anys i el noi va créixer i es va fer un xicot alt i ben plantat, que tothom tenia per fill del moliner. Un dia, el rei, que anava a la guerra, sovint tenia embolics de guerres i batalles, es va escaure a passar per davant del molí de la Llosa i hi va entrar un moment per desalterar-se. En veure en Jaumet, que es feia mirar de debò per la seva bona planta i la seva gallardia, va preguntar al moliner si aquell bon mosso era fill seu. El moliner, que no es podia malfiar de res, li va explicar com l'havia trobat dins d'una caixa de fusta quan era petit, que havia recollit a la bassa del molí. El rei va tenir treballs a dissimular la seva enrabiada i va pensar de nou com es desfaria d'en Jaumet per sempre. I així, en anar-se'n, va dir al moliner:
hauria de menester que el vostre noi s'arribés fins al meu palau a dur una carta a la reina que em convé que rebi sense trigar.
I li va donar una carta tancada, adreçada a la reina, en què li manava que, tot seguit de rebre-la, fes matar qui l'havia duta. L'endemà mateix, en Jaumet va sortir de bon matí i va enfilar el camí ral amb la carta del rei. Va caminar tot el dia i, quan es va fer fosc, es va aturar en un hostal per posar-hi aquella nit. Havent sopat, cansat de tantes hores de camí, es va dormir a la taula mateix. Aleshores va entrar una colla de lladres i el capità, en veure el Jaumet adormit, el va escorcollar per veure si li trobava alguna cosa de valor, però no li va saber trobar sinó la carta del rei. Encuriosit, la va obrir i la va llegir, i allò que deia no li va fer gens de gràcia. Al capdavall, era un lladre que també tenia els seus sentiments i va pensar que era una pena que un bon minyó com aquell que dormia amb el cap damunt la taula hagués de morir tan jove. I se li va ocórrer que tenia l'ocasió de salvar aquell xicot de la mort i alhora de jugar una mala passada al rei, una d'aquelles que es poden explicar tota la vida. Tal dit, tal fet. Com que tenia traça a imitar la lletra dels altres, perquè més d'un cop havia falsejat escriptures i documents, procurant fer-la igual que la del rei, va escriure una altra carta manant a la reina que, tot seguit que la rebés, fes casar el qui l'havia duta amb la princesa. La va cloure i, sense desvetllar-ho, la va deixar a la butxaca del gec d'en Jaumet. En despuntar el nou dia, en Jaumet, descansat i eixoribit, va reprendre el camí del Palau del Rei, on va arribar aquella mateixa tarda. Tot seguit que fou en presència de la reina, li va fer a mans la carta que havia rebut del seu marit, el rei. La reina, en llegir-la, es va sorprendre una mica de les instruccions que contenia, però com que estava molt avesada als desigs imperiosos i a les rauxes del rei, que era geniut, manaire i rampellut, sense turbar-se gaire, després d'haver donat només un cop d'ull al portador i d'haver comprovat que era de bona presència i que li plauria per gendre, va donar tot seguit les ordres perquè el casament se celebrés aquella mateixa setmana. I ja ho crec que es va celebrar, amb tota la pompa i la solemnitat del cas, amb banquet, música, sarau i festa grossa. I la princesa, que era gentil i graciosa i de bon veure, i que sabia que les princeses no sempre poden triar marit i a vegades els en toca un de vell i de lleig i desnerit, no s'hi veia de cap ull amb aquell mosso tan ben plantat a qui el rei, el seu pare, l'havia fet casar. Al cap de mig any, el rei va tornar de la guerra. No en venia gaire content, perquè, encara que no ho volia confessar, hi havia perdut més batalles que no n'havia guanyat. I tenia ganes d'esbravar-se. Ja us podeu imaginar, doncs, la ràbia, la ira i l'enfalloniment que se'n van apoderar quan, per postres, va saber que en Jaumet, en lloc de ser mort i enterrat, era casat amb la seva filla. Però s'ho va haver d'empassar, perquè el que ja era fet no es podia pas desfer. El rei no va tenir un altre remei que acceptar en Jaumet com a marit de la seva filla i futur rei del país, el dia que ell passés a millor vida. Però el rei tenia l'ànima plena de fel pel que li havia passat i això el privava de dormir. Rumia que rumiaràs, quin una en faria per tal de desempallegar-se d'aquell gendre que no li agradava, un dia li va passar pel Magí encarregar-li que li anés a buscar tres pèls de la barba del dimoni i que no tornés a palau que no els dugués, tot pensant que la missió era tan difícil que gairebé segur que no se'n sortiria. El príncep Jaumet era valent i decidit, i res no li feia por. Va ensellar un cavall de pota lleugera i resistent alhora i va fer via camí enllà disposat a complir amb l'encàrrec del rei. Després d'un parell de dies de cavalcar cap a Ponent, on li havien dit que el dimoni feia estada, va trobar pel camí un pobre vellet de barba blanca que caminava amb penes i treballs. Generós de cor i compadit del pobre vell, el va fer pujar a la gropa del seu cavall perquè anés més descansat.
I cap on vas, si es pot saber?
Li va preguntar el vell quan feia una estona que cavalcaven plegats.
Me'n vaig a cercar tres pèls de la barba del dimoni,
va dir en Jaumet.
Per encàrrec del senyor rei.
No és pas una cosa gaire fàcil,
va comentar el vell.
Però potser te'n sortiràs si fas cas del que jo et diré.
Prou que em faré cas,
va dir en Jaumet, content de les paraules del vell.
Mira, el dimoni s'està molt enllà, a l'altra banda del gran riu, en una casa de color negre amb una xemeneia molt alta, al peu d'un cingle bombat i vermell. Cal que hi arribis amb la claror de dia, perquè el dimoni fa cap en fer-se fosc i en surt a trenc d'alba. Així trobaràs només la dimònia, a qui has de demanar que t'amagui en un armari. Tu ets jove i ben plantat, i la dimònia no et sabrà dir que no. I a la nit, quan haurà arribat el dimoni, que la dimònia li arrenqui els tres pèls d'un a un.
Al cap d'una estona, el vell de la barba blanca va baixar del cavall perquè havia arribat a terme, i el príncep va continuar el seu camí. Cavalca que cavalcaràs, va arribar en un poble molt bonic, amb tot de cases amb teulades de color vermell i un campanar molt alt amb un panell dalt del cim. Però tothom estava trist i es dolia i es planyia com si hagués passat una gran desgràcia. Commogut per tant de dol i tristesa, el príncep Jaumet em va preguntar la causa a un home que duia una casaca amb botons daurats i que semblava que es planyia més que els altres, perquè era un conseller municipal.
Heu de pensar que a la plaça d'aquest poble hi ha una font amb sis brocs. D'un en rajava vi de 15 graus, de l'altre vi blanc, de l'altre vi ranci, del quart moscatell, del que fa cinc mistela i de l'últim aiguardent. I cap no s'estroncava mai. Ara s'han estroncat tots de cop i no sabem per què. Per això tothom està trist i es dol i es plany, perquè això és la nostra misèria.
Prou que miraré de saber-ne la causa,
els va prometre en Jaumet.
I quan tornaré, a passar us la diré.
Cavalca que cavalcaràs, va anar a fer cap a una gran pagesia amb tot de coberts, d'estables i de pallers. Però també hi regnava la desolació i la tristesa, i la gent es planyia i gemegava. Va preguntar-ne la causa a un dels estadants que duia una faixa vermella que li arribava fins al pit, i aquest li va dir:
heu de saber que en aquesta pagesia tenim una perera molt grossa que fins ara feia peres d'or, i això era la riquesa d'aquest casal i de tota la gent que hi viu. Però de sobte, i no sabem per què, n'ha deixat de fer. I per això, gentil senyor, ens veieu tan trists i endolats.
No us amoïneu més,
els va dir en Jaumet,
que miraré de saber-ne la causa i quan seré de tornada ja us la diré.
Finalment, després de molt cavalcar, va arribar al gran riu. Era tan ample que gairebé no es veia l'altra riba. Un barquer molt vell el va passar amb la seva barca. En Jaumet es va adonar que el barquer estava molt trist
i va voler saber què li passava.
Heu de tenir esment que ja fa 50 anys que faig de barquer i ja en tinc un tip de remar i de passar gent d'una banda a l'altra. Ja us dic jo que és una feina ben galdosa, però no sé pas com ho he de fer per deixar-la.
Jo tampoc ho sé, però miraré de saber-ho.
Li va dir en Jaumet.
I quan tornaré a passar, us ho diré.
En Jaumet, que havia deixat el cavall a l'altra riba, va continuar a peu fins a casa del dimoni. La va veure aviat, de color negre, amb una xemeneia molt alta i al peu d'un cicle bombat i vermell. S'hi va acostar i hi va entrar sense por. A dins hi havia la dimònia, que no era pas lletja, tal com no sabia per què s'havia imaginat. En Jaumet la va saludar amb molt bones maneres i li va explicar què hi havia anat a fer, a buscar tres pèls de la barba del dimoni, per encàrrec de l'imperiós rei, i la solució dels tres problemes amb què s'havia trobat pel camí. A la dimònia, que era més aviat amable i acollidora, li va agradar de poder complaure un jove com en Jaumet, tan bon mosso i ben plantat. Li va prometre que l'ajudaria i quan s'anava a fer fosc el va amagar dins un armari. Al cap de poc, a entrada de fosc, va arribar el dimoni. S'havia passat tot el sant dia fent mal per aquests mons i venia cansat i afamagat. Va seure tot seguit a taula, sense ensumar l'amagada presència d'en Jaumet, es va menjar goludament tot el sopar que li havia servit la dimònia i un cop tip de tant menjar, es va endormiscar. Aleshores, quan ja li havia agafat el son, la dimònia se li va acostar i d'una estrebada li va arrencar un pèl de la barba. El dimoni es va despertar de la sentida i va fer un crit espantós.
Ah! Ira de l'infern! Per què em desperteu?
És que hi ha un poble on hi havia una font amb 6 brocs. Enrejava vi de 15 graus. Vi blanc, vi ranci, mistela, moscatell i aiguardent. Però ara s'ha estroncat.
Ah, que matin el gripau que tapa les canonades i rejaran un altre cop,
va dir el dimoni. I es va tornar a dormir tot seguit. Al cap d'una estona, la dimònia, d'una estrebada, li va arrencar un altre pèl.
Ah! Ah, maledicció de l'infern! Què dimonis voleu, ara?
Va cridar el dimoni, desvetllant-se tot enfurismat.
És que en una pagesia tenien una perera que feia peres d'or i de sobte ha deixat de fer-ne,
va dir la dimònia.
Que matin la rata que li rosega les arrels i en tornarà a fer,
va dir el dimoni, abans de dormir-se de nou. La dimònia va deixar passar una estona més perquè tornés a trencar el son. I aleshores, d'una altra estrebada, va i li arrenca un tercer pèl.
Ah!
El crit de ràbia que va fer el dimoni en desvetllar-se va fer trontollar totes les parets de la casa.
Condemnació eterna! Què més voleu, ara?
Va cridar, rabiut i exasperat.
És que el barquer del Gran Riu fa 50 anys que hi és, remant i passant gent, i vol deixar la feina i no sap com fer-ho,
va dir la dimònia, una mica esporuguida.
Que posi els rems a les mans del primer que passi amb la barca i no em desperteu més. Si no, sóc capaç de cremar-ho tot. Com el foc, no m'hi poso per poc.
I es va tornar a dormir i feia uns ruflets que semblava que amenacés mal temps. En Jaumet va sortir de l'armari on havia estat amagat i d'on ho havia sentit tot. Va agafar els tres pèls que li allargava la dimònia, li va donar les gràcies tan bé com va saber, que se les mereixia de valent, i se'n va anar. Camina que caminaràs, sense torbar-se gens ni mica, va arribar al gran riu, on hi havia el barquer amb la seva barca. Li va dir que primer el passés a l'altra riba, on havia deixat el cavall. Quan hi va ser, va saltar a terra i aleshores li va dir:
el primer que pugi a la barca, li poseu els rems a les mans i restarà obligat a fer la vostra feina per sempre més i vos quedareu lliure.
Va muntar dalt del cavall i cavalca que cavalcaràs va arribar fins a la pagesia de la perera de les peres d'or.
Desenterreu les arrels i mateu la rata que la rosega,
va dir a l'estadant de la faixa vermella que li arribava fins al pit. Així ho van fer i la perera, a l'acte, va tornar a florir i a fruitar.
plens d'agraïment, els estadants li van regalar una bossa ben plena de monedes d'or. El príncep va reprendre el seu camí i, cavalca que cavalcaràs, va arribar fins al poble on hi havia la font dels sis brocs.
Mateu el gripau, que tapa les canonades, i la font tornarà a rajar,
va dir el regidor municipal de la casaca amb botons daurats, que encara voltava per la plaça. Així ho van fer, i a l'acte, els sis brocs van tornar a rajar com abans. Vi de 15 graus, vi blanc, vi ranci, moscatell, mistela i aiguardent. De tan agraïts, els vilatans li van regalar, vulgues que no, una bossa plena d'escuts d'or. En Jaumet va arribar a palau amb els tres pèls del dimoni que el rei li havia demanat i carregat d'or. Quina alegria que van tenir la princesa, la reina i les dames i els cavallers de palau! Però qui no en va tenir gens d'alegria, sinó una enrabiada de les grosses, va ser el rei, que comptava que en aquella difícil missió el seu gendre hi hauria deixat els ossos i la pell. I ara li compareixia amb els tres pèls del dimoni, més eixerit que un pèsol i més gallard que mai, havent demostrat ser digne i capaç per heretar la corona. Però quan va veure tot l'or que duia del viatge, que lluïa dins les bosses, tan plenes que no n'hi cabia més, es va desvetllar la cobeja del rei i li va preguntar com s'ho havia fet. En Jaumet li va explicar que si volia or i riqueses, que no havia de fer sinó anar a veure el dimoni, que vivia cap a Ponent, a l'altra banda del gran riu, en una casa de color negre, amb una xemeneia molt alta, al peu d'un cicle bombat i vermell, que era persona de bon consell i que li diria la manera d'heure'n a Gavadals i a Senallons. El rei ja en va tenir prou. Posseït per la fúria de l'or, va ensellar el millor cavall que tenia i malteniu cavalcant a brida desfermada fins que va arribar al gran riu. Allí va haver de deixar el cavall i va demanar al barquer que el passés a l'altra riba. El barquer el va fer pujar a la barca, però tot seguit que el rei hi va ser dalt, li va posar els rems a les mans i ell va saltar a terra. I el rei va restar condemnat a fer de barquer tots els anys que li quedaven de vida, que no sabem si foren gaires o pocs. Al palau, les coses com siguin, no el van trobar pas a faltar, perquè era cruel, tirànic, geniut, rondinaire i envejós. I veient que no tornava, en Jaumet fou proclamat rei, amb gran satisfacció de tothom, perquè, a més de ser bon mosso i ben plantat, era generós, amable i net de cor.
Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené, és un podcast de La Xarxa. Als Tres Pèls del Dimoni hi han intervingut Elisenda Coquet, de Ràdio Granollers, Manel Cerdà, de Ràdio Palamós, Eduard Mas, de Ràdio Arenys, Marc Ferri, de Ràdio Palafolls, Ferran Medina, de Ràdio Canet, Jaume Clapés, de Ràdio Castellà, Antonio Mellado, de Ràdio La Selva, Marga Mallol, de Ràdio Cambrils, Judit Torner, de Ràdio Vitamènia, i Joan Pau Inarejos, de La Xarxa Audiovisual Local, amb la col·laboració especial de l'actor Josep Maria Pou en el paper de dimoni. Agraïments especials a Gisela Puntí. El disseny sonor és de Carles Soler, de Premià Mèdia.
Vilafranca us desitja molt bones festes.